Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel.
Viu la 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya. Fins al 15 de desembre t'esperen 14 de les millors produccions d'enguany de temàtica espiritual, subtitulades en català i presentades per professionals del cinema i la diversitat religiosa. 12a Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Filmoteca i l'obra social La Caixa. Tota la informació a radioestel.cat.
Aquest Nadal, fes Sagrada Família. El 19, 20 i 21 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, vine a veure de prop l'escena del naixement del nen Jesús que hi ha a la façana. Activitat gratuïta. Més informació al web sagradafamilia.org.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
9 i un minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Els ciments de la Federació Espanyola de Bàsquet estan trontollant com mai ho havien fet i el seu president, José Luis Sáenz, està al mig de la diana per presumpte ús indegut dels fons federatius que hauria utilitzat per pagar despeses personals i també despeses familiars. La notícia sortia aquest matí a primera hora quan el Mundo explicava que el Consell Superior d'Esports està investigant els comptes de la Federació i del president, un extrem que al llarg del matí el propi president del CSD, Miguel Cardenal, ha reconegut afirmant que es realitzarà una auditoria complementària per comprovar si són certes aquestes presumptes pràctiques corruptes de José Luis Sáenz. Pràctiques que Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet, va denunciar i va posar en coneixement del CSD com a membre que és del Comitè d'Auditoria, Control i seguiment de la Federació Espanyola de Bàsquet.
Per mi és un dia difícil, és un dia desgraciat pel món del bàsquet. A part d'informar els membres del comitè, el que feien era el que vulgarment es diu doncs, cobrir-nos, no? Pel sentit de que si algú en algun moment doncs, hagués detectat o hagués pogut tenir les informacions que nosaltres hem tingut, nosaltres podíem haver sigut, doncs, a la millor qualificats com a encobridors. Jo la dimissió, indiscutiblement, ni li he demanat ni li demano. És ell el que ho té que valorar i el que té que prendre la decisió. Ell sabrà el que ha fet, millor que ningú, sabrà si el que ha fet és motiu de dimitir o de no dimitir, però la decisió l'ha de prendre ell. Jo no li demanaré.
Doncs, arribats a aquest punt, el Consell Superior d'Esports ha convidat a la Federació Espanyola de Bàsquet a que presenti les seves al·legacions al més ràpid possible. De fet, la pròpia FEB, mitjançant un comunicat, ha fet saber aquesta mateixa tarda que lliuraran tota la documentació que sigui necessària per col·laborar i cooperar amb l'auditoria complementària ordenada pel Consell Superior d'Esports, a la vegada que també han fet saber que el vicepresident primer, Juan Manuel Martín Caño, assumeix la presidència en funcions de la FEB. José Luis Sáenz està de baixa mèdica, si més no, curiós. I en aquest país, on tothom és innocent fins que no es demostra el contrari, escoltant a Joan Fa, sembla que José Luis Sáenz estaria contra les cordes. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció. Avui el tenim al Palau, que és dia d'Eurolliga. Tot d'una marxem ja cap allà, i Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire. Comencem una nova edició del Bàsquet al dia.
9 i 4, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs és, sens dubte, la notícia del dia, de la setmana, i no sé si la notícia de l'any. José Luis Sáenz doncs sota sospita per un ús indegut dels fons federatius per pagar despeses personals i familiars, segons ha fet saber avui, així ho ha explicat Joan Fa, president de la Catalana, però també membre del Comitè d'Auditoria, Control i Seguiment de la FEB, després que el passat 21 d'octubre posés els fets en coneixement de Miguel Cardenal, president del CSD. El 23 de novembre va lliurar tota la documentació, un informe jurídic al Consell Superior d'Esports al veure que els comptes no quadraven amb el suport i vistiplau també d'altres presidents de federacions territorials, com és el de la Gallega i el de la Vizcaïna. Tot d'un, escoltem més atentament el que ha dit avui Joan Fa en una roda de premsa a la seu de la Federació Catalana de Bàsquet, però abans, avui dijous, com us dèiem, tenim bàsquet en directe, hi ha partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana, des de les 9 està en joc el Barça-Lassa Salgiris Kaunas, partit corresponent a la novena jornada de la primera fase de la Eurolliga. Anem a veure com van les coses. Marxem al Palau. Alejandro Gaitán, què tal? Bona nit.
Hola, Òscar. Bona nit. Partit entre dos equips que ja estan classificats pel top 16. El Barça és el líder de grup i els Argiris ara mateix és quart. Està buscant la millor posició de cara al top 16. La novetat de la Walsh, la història és que actual les nostres cans a Eriksson i Gienye, sobretot la presència de Saruna Jasikevic, que s'ha volgut mantenir el marge durant la presentació dels Argiris, però que la seva tornada al Palau sempre és especial a la grada. A mitja entrada al Palau, minut 4, un partit que eren 6 per arribar al final del primer quart, i el Barça que perd 6-10 davant del Guiri.
Doncs 6-10, perd el Barça 6-10 en aquests primers compassos del partit al Palau Blaugrana. I tornant a la notícia del dia, Joan Fa, membre del Comitè d'Auditoria, Control i Seguiment de la FEB, president de la Federació Catalana de Bàsquet, aquest matí ha reconegut que el d'avui és un dia trist i desgraciat pel món del bàsquet, i ha reconegut també sentir-se molt defraudat i dolgut amb José Luis Saez, president de la FEB.
Venien auditant i seguint els comptes cada any amb l'estricta confiança que el president i el director financer, sense poder-se mai creure que els mateixos els poguessin enganyar amb les irregularitats que presumptament s'estaven cometent, i sentint-se actualment tots els membres del comitè tremendament defraudats.
El president de la Catalana, que ha parlat de rumors que s'han acabat convertint en indicis.
Anomalies ja fa temps que no se'n tingués coneixement. Eren rumors. El que normalment, doncs, quan els que han fet el servei militar, doncs es deia Ràdio Maputo, no? Però en l'auditoria d'aquest any sí que es van veure una sèrie d'indicis, que realment doncs, no semblaven massa clars. No? Jo vaig optar per agafar les comptes, per portar-les aquí a la federació, les vaig fer mirar pels auditors nostres, per la directora financera nostra, i en base a això vam fer, no solament jo, sinó un altre company, algunes preguntes que no se'ns van contestar. No? I a partir d'aquí doncs, ens va començar a arribar doncs, informació externa, però ja amb documents, documents i fets.
Un Joan Fa que avui també ha reconegut, ho escoltàvem breument a la portada del programa, que ell no demana ni ha demanat la dimissió de José Luis Saez. De fet, ja no és president, ni que sigui momentàniament, perquè està de baixa mèdica. El vicepresident primer ocupa el seu càrrec en funcions, és el nou president en funcions de la Federació Espanyola de Bàsquet, des d'avui mateix, però vaja, en tot cas, diu que ell no li demana la dimissió a José Luis Saez. Hauria de ser el propi Saez que hauria de saber si ha o no de dimitir per aquests suposats fets. I també ha reconegut Fa que l'informe jurídic que va presentar el CSD detalla que alguns dels fets, com possibles cobraments de comissions, podrien ser qualificats de delicte.
Alguns dels fets podrien ser qualificats de delicte. No ho dic jo. L'informe jurídic que vam presentar al Consejo, acompanyant tota la documentació, doncs algo deia d'això. Algo deia això, que hi havia coses que presumptament podien ser causa de delicte. Podrien ser. En quant per què no van portar la Fiscalia? Jo crec que estem en l'àmbit esportiu. Poden haver-hi coses que realment es pugui qualificar de delicte. Escolta, ja ho diran els advocats del Consejo, ja ho analitzaran ells, i si ells creuen que ho han de portar a la Fiscalia, ja li portaran. Però crec que nosaltres, que ens movem dintre de l'àmbit federatiu, no érem d'entrada els que realment teníem que portar això directament a la Fiscalia.
I Joan Fa també recordava aquest matí que estem parlant de diner públic.
Si no parléssim d'una institució que ha de diner públic, les coses canvien immediatament. Però el moment en què d'una manera o altra tu reps diner públic, aquí comencen realment doncs, a venir el problema. Per tant, ja no és el problema de quantia. Vull dir, és que depèn de com vagis que te'n poden enganxar per 1.000 euros, eh? El mateix, entens el que vull dir? Després pot ser sí que al final la pena pot ser més gran o pot ser menys. En el cas que ja et dic, tot això és presumptament, parlant presumptament de tot això, eh? No vull dir que això sigui, hagi de ser així, no? Però ara ja et parlo com a advocat. O sigui, en el moment que hi ha diner públic, ojo, eh? No es miren les quanties. Es mira que hi ha diner públic i cuidado, cuidado amb el que realment s'ha fet.
Doncs serien unes quantes les anomalies que Joan Fa, membre del Comitè d'Auditoria, Control i Seguiment de la FEP, hauria posat sobre la taula, anomalies que hauria comès el president de la Federació Espanyola i anomalies, irregularitats que s'arrossegarien des del 2006. Joan Fa també diu que ha fet el que ha fet en gran part per cobrir-se les esquenes.
A part d'informar, també els membres del comitè el que feien era el que vulgarment es diu doncs, cobrir-nos. No? Pel sentit de que si algú en algun moment, ara o quan les eleccions o després de eleccions, mai se sap, doncs hagués detectat o hagués pogut tenir les informacions que nosaltres hem tingut, nosaltres podíem haver sigut doncs, a la millor qualificats com a encobridors. I vosaltres sabeu que amb dret
penal... I tot i reconèixer el que José Luis Sáez ha fet durant molts anys al capdavant de la federació i en el món del bàsquet, Fa també té molt clar que si tots aquests indicis acaben convertint en una realitat, la feina de Sáez al capdavant de la federació no haurà servit per res.
No sé por qué, teniendo pues, un sueldo como él tiene en la Federación Española y gastos prácticamente pagados, ha podido hacer ese tipo de... Él lo sabrá. O presuntamente, yo creo que lo tiene que saber. Pero claro, es una lástima que toda esta gloria, todo este camino, ahora precisamente con el programa este de Mundo Mujer, con la ilusión del básquet femenino, con todo, que salga todo esto, pues a mí no me gusta. No me gusta. ¿Que esto quiere decir que tenga que acabar en la impunidad? No, no. Todos estamos luchando, y estos días lo vemos en los debates de televisión, corrupció.
Doncs un resum, el que heu escoltat ara de tot i molt que ha dit avui Joan Fa sobre el cas José Luis Sáez. També podeu escoltar al Bàsquet al Dia Íñigo Méndez de Vigo, ministre d'Esports, Miguel Cardenal, president del CSD, i Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, que demana transparència.
El Consejo Superior de Deportes lo que ha hecho ha sido abrir el procedimiento habitual en estos casos. Quiero decir que lo hemos hecho con toda celeridad.
Lo que les hemos invitado, además, es a que en el plazo más corto de tiempo remitan sus alegaciones y podamos instruir el expediente.
En España tenemos que dar un ejemplo, y realmente somos un ejemplo. Pues cuando hay un problema, dimensionarlo bien, saber lo que hay, a partir de ahí resolverlo y tomar las decisiones que haya que tomar.
2 minuts per un quart de 10 de la nit en directe al Bàsquet al Dia de Ràdio Estel. Periodista de l'Esportiu, Xavi Oltra, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
No sé quina opinió tens, que et sembla el cas José Luis Sáez.
Doncs déu-n'hi-do amb la notícia que ens hem despertat aquest matí. La veritat és que, com fins i tot ha dit el president de la Catalana, Joan Fa, home, és un tema desagradable d'entrada i sospitós, desagradable, i vaja, no és mai plat de bon gust, doncs, quan parlem aquí de bàsquet i notícies esportives i hem de parlar de competicions, de medalles o del que sigui, en aquest cas referit a la Federació Espanyola, i no de temes de corrupció, que ja, la meva opinió personal, Òscar, que és un atac allà no només al món de l'esport, sinó és una mica marca Espanya, no? I a mi la meva sensació, si tot això al final doncs es prova que és cert, doncs molt malament. És una mica una forma de fer, no?, que sembla, no?, habitual en el país, i jo, la veritat, doncs, en aquest sentit, és una decepció, no?, que el bàsquet, l'esport que també ens toca, si això es confirma, doncs, també funciona d'aquesta manera, no?
Sí, perquè, per sort en aquest país, tothom és innocent, no?, fins que no es demostra el contrari, però sí, sobta la contundència amb la que avui s'ha mostrat el president de la Catalana, senyor Joan Fa, davant dels mitjans de comunicació, no?
Contundència. contundència i proves, perquè sí, ha presentat una auditoria de documentació que ha enviat al CCD, i el més assenyat de tot el que ha dit és que, lògicament, ha d'informar perquè pot veure's penalitzat judicialment, doncs, per encobrir o cooperar, doncs, amb aquests desajustos comptables, no?, per dir-ho d'alguna forma. Per tant, clar, s'ha d'informar, i el que és més trist és que si és cert que això s'arrossega des del 2006, no? En definitiva, si tot això es prova, doncs molt malament, i aviam si d'una vegada per totes, doncs, aquest país, o sigui Catalunya, o fora de Catalunya, o Espanya, doncs els corruptes els fem fora i canvia una mica la cultura aquesta, no? Tant els sistemes per detectar-los i penalitzar-los com... Ja m'estic ficant en política, va ser en campanya, eh? Sí. I una es contagia, però és que és cert, és que és cert. És que al final ho toca tot, aquesta corrupció, i tant de bo que algun dia aquest país, encara que sigui a replàs, aquests països, vulgui-li com dir, com vulguis dir-li, doncs canvia aquesta cultura de posar la mà a la caixa.
Sí. Xavi, de tot el que ha dit avui Joan Fa, t'ha sorprès alguna cosa especialment, el fet de que es parli ja d'indicis des del 2006... Vaja, no sé si alguna cosa que t'ha sobtat especialment.
Potser, Òscar, justament això que dius, perquè si hi ha indicis del 2006, per exemple, el Mundial de Japó, si es van fer gastos no rellevants o no justificats, o pues, doncs, a persones afavorint tercers o persones sí. que no havien de ser favorides, estem parlant del 2006, ja vol dir que el sistema d'auditar totes aquestes coses no funciona, perquè si han de passar 9 anys perquè es pugui provar o detectar això, 9 anys és molt. Llavors és el que no enquadra, potser el que més m'ha sorprès, com dius tu, de tota aquesta compareixença o de tota aquesta trama, no? O aquest problema de que siguin tants anys després, doncs, que es detectin aquestes irregularitats. Això hauria d'haver un control, doncs, com hauria de ser, d'un any cap a l'altre. Si hi ha gastos que no estan, despeses que no s'han justificat o estan mal utilitzades, mal emprades, no? Hauria de detectar-se de seguida, no haurien de passar 9 anys.
Mm-hmm. I la Federació Espanyola, que aquesta tarda ha fet un comunicat on explica, diu que cooperaran amb l'auditoria complementària del Consell Superior d'Esports, i també, en un segon punt, apunten, doncs, vaja, que José Luis Sáez actualment està de baixa mèdica i que el president en funcions és Juan Manuel Martín Caño.
Home, això de la baixa mèdica, molt des de la llunyania, sense entrar-hi, i veient la nota aquesta que comentes tu que acaba de sortir, home, sona una mica, amb tots els respectes, perquè no li vull mal a ningú, i no dubto que sigui veritat, però sona una mica circ, també, no? O sigui, parlant clar, perquè... que ara posin una nota i que resulta que el president està de baixa mèdica, no ho sé, no me sembla lògic, o no és rellevant, o no s'ha de dir, o sí. Quina espècie de baixa mèdica, no ho sé, estem una mica, seguint la línia que t'explicava abans, estem una mica en una Espanya de pandereta, no sembla, perquè això de que baixa mèdica, escolta, si no li vull mal a ningú, i no és concretament per aquest cas, és en qualsevol cas, escolta, s'ha donat la cara, s'ha donat explicacions i ja està, tu. Hi ha justícia, hi ha la presumpció d'innocència, hi ha advocats, hi ha, en aquest cas, un CCD que s'ha d'encarregar de fer de policia i controlar a les federacions.
I màxima transparència.
Això hauria, sí, no, però si ja posen una nota que donen totes les facilitats, només faltaria per donar al CCD tota la informació que demani, fantàstic, només faltaria. I no, només m'ha sobtat el segon punt, com a tu també t'ha sobtat, vaja.
I a tot això, quin futur li veus? Creus que li espera a José Luis Sáez? Insistim que fins que no es demostri el contrari, doncs tothom és innocent, però ja està aquesta taca, no? Aquesta taca que l'envolta, no sé, el propi president de la Catalana, el senyor Joan Faui, deia que no l'obliga ni li demana que dimiteixi, que en tot cas ha de ser el propi José Luis Sáez qui ha de prendre la decisió de dimitir o no. Tu com ho veus?
Doncs hem de ser justos. Si no es prova això, mentre no es provi, doncs aquest senyor pot estar en el càrrec, potser tot és mentida, no ho sé. Sembla que per el que presenta Joan Fa i el que acusa aquest matí sembla que hi ha bastanta base, no?, en aquestes denúncies. En tot cas, de l'any que ve és any d'eleccions, any olímpic, i bé, si... No m'agrada difama, no?, com deia Laporta, difama que algú queda i tal, no?, aquesta frase que deia el Jan Laporta, sí. Però, bueno, és cert que ara se difama i d'una forma molt, molt grossa, o s'acusa d'una forma molt grossa, va, tot això té el seu camí, s'ha de provar. En tot cas, sembla ser que hi ha diverses federacions territorials, o una gran majoria de federacions que estan en contra de José Luis Sáez. Doncs el que han de fer, o el que haurien d'haver fet, o han de fer ara, si no estan d'acord, és quan hi hagi l'assemblea del juny, és anar allà i queixar-se i no fer el paperet, i votar, presentar altres propostes. Això és el que s'ha de fer, i quan hi hagi unes noves eleccions, exactament presentar candidatures. Això és com hauria de funcionar totes les federacions, no només la de bàsquet, però sense amiguismes, ni bones cares, ni falsetats, sinó presentant projectes i doncs algú que vulgui gestionar la Federació Espanyola, que cregui que ho pot fer millor. Que déu-n'hi-do, també hi ha hagut logros en aquesta etapa de José Luis Sáez, que no li negarem.
Doncs, òbviament, haurem de seguir molt pendents de tot plegat i a veure quines són les passes que es van donant amb aquest tema, que, per sobre de tot, no li fa cap bé al món del bàsquet. Xavi Oltra, company de l'Esportiu, gràcies per opinar avui al Bàsquet al Dia.
Una abraçada, Òscar. Seguirem el tema.
Doncs veurem què passa a partir d'ara i el proper passa, està clar, que ha de ser el de la FEB, que ha de presentar les seves al·legacions. 9 i 21. Està clar que seguirem parlant d'aquest assumpte durant bastants dies. Més coses.
Ràdio Estel.
Saps per què he estat apostoflant la meva vida com a periodista?
Per què?
Perquè he deixat molts amics.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs més coses al bàsquet al dia d'avui, més enllà del cas Sáez, perquè tenim bàsquet en directe, s'està disputant la novena i penúltima jornada de la primera fase de l'Eurolliga, en la que hi ha moltes coses encara en joc. El Barcelona s'ha classificat pel top 16, juga des de les 9 contra els Žalgiris Kaunas en busca d'una victòria que l'apropi a la primera plaça, però les coses no acaben de rutllar perquè perd 16-27 al final del primer quart. Baskonia i Unicaja també ja classificats pel top 16, encara doncs, amb opcions de lluitar per les places capdavanteres, mentre que el Real Madrid, vigent campió, doncs ho té més magre. Els blancs, a dues jornades pel final, encara s'han de classificar pel top 16. De fet, a dia d'avui estarien eliminats. I demà, a partir de les 8, tenen un Bayern de Múnich-Madrid. Pablo Lasso.
El Bayern es un equipo muy sólido, muy bien entrenado, que tiene muy claras las cosas que quiere hacer tanto defensiva como ofensivamente. I sabemos que és un reto i un partit molt complicat.
L'entrenador del Madrid sap que demà hauran de jugar un gran partit si volen sumar la victòria, i el més positiu de tot, que el Madrid depèn, diu, d'ell mateix.
Nos ha tocado un grupo muy difícil en el que todos los equipos han... Desde el primer día se ha competido muy bien. Pienso que nosotros hemos ido de menos a más. Y nos hemos encontrado con una situación en la que estamos muy obligados en los últimos tres partidos. El día del Fenerbahce, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, sacamos una victoria muy importante. Y después de los resultados del grupo, bueno, pues ahora mismo seguimos dependiendo de nosotros mismos, ¿no?
Doncs haurem de que serà capaç demà al Madrid, perquè en cas de perdre a Múnich, si l'Estrella Roja derrota el Fenerbahce a domicili, els blancs estarien fora del top 16 en la penúltima jornada de la primera fase. I a l'Eurolliga femenina, ahir derrota de l'Uni Girona davant del Burges Bàsquet per 47-56. Es complica i molt la cosa de l'equip gironí, la situació de l'equip gironí a l'Eurolliga femenina. 9:23, anem amb la NBA.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
I encara 6 minuts per tancar avui el bàsquet al dia. Saludem ja l'home NBA del programa, l'Adrià González. Hola, Adri, bona nit.
Bona nit.
Avui amb coses sobre la taula que hem de parlar, començant pels germans Gasol, el que fa un marca als Memphis i Pau als Bulls.
Doncs un Marc Gasol, que és la cara positiva d'aquesta setmana, potser, malgrat els resultats no són els millors, però sí que hi ha un canvi, no? Com dèiem les darreres setmanes, hi ha una millora dels Grizzlies, estan dins dels play-offs, estan en dinàmica doncs, positiva, creixent, i doncs, mencionat dos buzzer beaters, dos cistelles sobre la Woodsina per guanyar partits, realment espectaculars, no? Sobretot la primera davant els Phoenix Suns, de fa gairebé 3 dies, a l'IUP amb menys d'un segon per acabar el partit, Jeffrey que es penja i victoria pels Grizzlies, i la més recent, doncs, la Matt Barnes, un triple des de pràcticament mig camp per tombar els Pistons. Clar, victòries molt justes, però de l'estil Memphis, treballades i lluitant fins al final. Recordem que la temporada passada també una de les jugades més espectaculars va ser un buzzer beater de Courtney Lee, també amb pràcticament poques dècimes per acabar partits. Els Grizzlies, que s'estan convertint en experts en aquestes situacions, i per tant, doncs, dels darrers partits, menys una derrota bastant àmplia contra el Thunder, bones sensacions i que segueixi endavant la ratxa.
I dels Bulls, què destaquem?
Dels Bulls no podem destacar gaire, de moment. Tres derrotes consecutives i contra rivals que eren, francament, bastant assequibles. Fred Hoiberg ha introduït un canvi al darrer partit al cinquè titular. Ha entrat Doug Gibson per Nikola Mirotic. Intuïm que volen implicar més la defensa, volen fer un canvi al joc que en teoria havia proposat ell. El cert és que no han acabat d'arrencar. Fa poc dèiem que eren col·líders de l'est, ara ja estan pràcticament doncs, jugant amb la classificació play-off i la situació no és la millor. Una dada que ho diu tot, d'un dels més senyalats per l'afició i per la premsa, que és Derrick Rose. Recordem, té 27 anys i encara li queden 40 milions entre dos anys de contracte. Per tant, amb el nivell que està, s'està convertint en una llosa, potser per l'equip, perquè està assumint molts tirs, i aquí ve una dada bastant acreditòria. De tots els jugadors que s'han llançat més de 15 tirs per partit, que són bastants,
sí,
és l'únic que en cap ha arribat al 50% de tirs. Per tant...
Ja diu molt.
Diu molt de l'estat de forma de Derrick Rose, que malgrat no està fent mals números, no són els números d'una persona que cobra 20 milions per any, i són números per un base que... es creu encara que és el líder de l'equip. Potser aquest lideratge doncs, hauria de recaure més en altres jugadors i d'aquesta forma els Bulls funcionarien millor. Això és opinió personal, però bé, sembla que falten retocs i falten aclarir moltes coses a la plantilla de Fred Hoiberg i de Pau Gasol.
Doncs a veure si millora ell, perquè també és una part i un jugador important pels Bulls. Derrick Rose, a veure si tot va cap amunt. Em queden un parell de minuts. Si vols, parlem de les votacions que comencen aquesta matinada per All-Star 2016, Adri.
Sí, s'ha confirmat avui que a partir d'aquesta matinada, a les 2 hora americana, s'obriran les votacions. Repassem algunes dates, perdó, de Radio Scott, si et sembla,
sí,
perquè els oients ens puguin doncs, recolzar els catalans o recolzar aquells jugadors favorits que tinguin. Recordem, l'All-Star serà del divendres 12 al diumenge 14 de febrer a Toronto, i les votacions es podran fer mitjançant la web, com sempre, de NBA.com, pel Twitter, el Facebook i Instagram del compte, a través del hashtag NBAVote. Dades. Parlem de que els primers sondejos es faran el 25 de desembre, el 7 de gener i el 14 de gener. La votació es tanca el 18 i el 21 de gener s'anunciaran doncs, els quintets inicials de les dues conferències.
Doncs dit queda i segur que tots han pres bona nota. I què destaques? Quins partits ens recomanes dels propers que ens venen?
Tenim un partit aquesta matinada, tenim un partit d'autèntic luxe entre dos grans equips, com són els Brooklyn Nets i els 76ers, els dos pitjors de l'est i entre els quatre pitjors de la NBA. Qui tingui ganes doncs, d'atrevir-se a mirar-ho endavant. Veurem si els Sixers aconsegueixen la segona. Tot és possible, no? Veiem ratxes molt curioses, no?, aquesta temporada. Ja parlant més seriosament, el gran partit de la matinada doncs, és un Clippers versus Bulls. Esperem, com dèiem, doncs, que els homes de Fred Hoiberg i Pau Gasol puguin aixecar una mica el vol, puguin refer-se d'aquesta mala ratxa, i qui millor contra uns Clippers, doncs, que són dels equips forts de l'Oest i un dels equips que un sempre té ganes de guanyar.
Doncs el seguir veient NBA, i en parlarem aquí al bàsquet al dia com fem dia a dia, i especialment dijous rere dijous. Adri, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
I abans d'acabar, comentar-vos que Kyrie Kuric ja està a Gran Canària o que Stephenson ha renovat amb el València Bàsquet. El Barça perd 20-33 davant dels Alguiris Caudes. Gràcies al Mario Ramírez al control, a l'Alejandro Gaitán de la redacció, al Xavi Pagán de la producció. Demà divendres, demà més. Bàsquet al dia, com sempre, a partir de les 9. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.